S'acosta al final del 2022, podríem dir l'any de la postpandèmia. És moment de fer balanç, si més no, això és el que una mica fem tots, no? Els mitjans convencionals fan resums de l'any, és el que toca, però nosaltres no som convencionals, així que el nostre balanç o resum serà particular. Hola, sóc Esther Pons i això és l'Altaveu a Fons. Per acomiadar el 2022 he volgut demanar la col·laboració de tot l'equip de periodistes de l'Altaveu i els he demanat que ens expliquin cada un d'ells la notícia o fet més destacable d'aquest any segons la seva vivència. Els companys m'han fet arribar alguns missatges. Són les veus de l'Altaveu. Si això fos un informatiu normal, començaríem per la informació que tingués un major impacte sobre la població i acabaríem amb els esports. Però com ja hem dit, no seguirem cap regla.
Bones, Esther. Home, doncs si hem de fer resum de l'any també toca parlar una mica dels esports i crec que aquest any hem tingut una immensa alegria amb l'ascens del Futbol Club Andorra a segona divisió, a la Lliga Smartbank. Tot una fita històrica, recordem que des de que es va fundar el 1940 és la categoria més elevada en la qual està aquesta entitat, que havia passat moments molt complicats però que ha canviat radicalment la seva història amb l'arribada del grup Cosmos i de Gerard Piqué, i de moment les coses van bé. I és important perquè jo sempre he pensat que un país amb el potencial econòmic com té Andorra era molt estrany que no hagués tingut mai un equip de futbol a l'elit. Hem tingut el bàsquet i que ha baixat aquest any i esperem que ho pugui també recuperar la categoria. De moment les coses doncs pinten bé, però el futbol busque no és l'esport rei, almenys en el nostre territori, a tota Europa, no? I sobtava una miqueta que fins ara no s'hagués aconseguit. De moment va bé, de moment a més ho està fent amb un futbol que agrada, amb un futbol que està aixecant molts elogis per part dels entesos. I bé, si hem de pensar que l'any passat doncs la segona volta va ser molt millor que la primera, potser ens dona alguna alegria més en aquest 2023. De moment la cosa pinta bé, malgrat aquesta darrera decepció de la Copa, i per tant, doncs, és per estar satisfets. I a més també jo crec que a nivell d'imatge del país també és molt positiu tenir un equip de futbol a l'elit espanyola, que és on podem estar, i qui sap si al final serà veritat allò que va dir Piqué quan va arribar, que ell vol veure o vol sentir, escoltar l'himne de la Champions en un estadi aquí al país.
Us el presento. Ell és el Gabriel Pérez. A l'Altaveu escriu sobre tots els temes, però si a la redacció hi ha algú interessat pels esports, és ell.
La verdad es que cuando vine aquí pensaba en cosas grandes.
De primera catalana a la Lliga Smartbank en només 4 anys. Aquesta és la gran fita que es va assolir a final de maig en una emocionant jornada amb victòria a casa contra l'UCAM Múrcia i empat del Villarreal B, que feia que l'Andorra fos matemàticament de segona. Així sonava el camp i la narració del partit que feien els companys de la SER.
Tenim el temps afegit, no el tenim.
Tothom mirant a la llotja. Tranquil·litat perquè encara no ha acabat el partit a Villarreal.
I finalment va esclatar l'eufòria.
S'acaba Villarreal! El Futbol Club Andorra és l'equip de la segona divisió!
L'any 2018, els socis del Futbol Club Andorra van aprovar la conversió del club en societat anònima i la venda de l'entitat al grup Cosmos, al 56%, i la resta a l'empresa andorrana Clayton. D'aleshores ençà, l'objectiu sempre ha estat portar l'equip al màxim nivell del futbol professional. Tots recordem les paraules de Gerard Piqué, propietari de Cosmos, en l'inici d'aquesta nova etapa.
Home, la gent que em coneix sap que sóc molt ambiciós i avui riureu, però jo sempre els dic que ha de sonar l'himne de Champions a Andorra.
Per mi la notícia de l'any és l'incendi del Centre Cultural i de Congressos Laureria a Sant Julià de Lòria. Aquest incendi va arribar mesos després també en una altra notícia trista, com va ser el tancament del museu de l'antiga fàbrica Casa Reig. Però en aquest cas el Centre Cultural i de Congressos Laureria és la magnitud de la tragèdia, perquè és Centre Cultural i de Congressos Laureria, és cert, però jo hi afegiria Centre Cultural i Social, perquè per allà cada dia passava molta gent que anava als diferents cursets que s'hi fan, de l'escola d'art, de la cuina, i també gent que anava als assajos de les entitats, com la Coral Rocafort, com l'Esbar Laureria, gent a la biblioteca, les diferents representacions teatrals que s'hi fan, i veure com desapareix una cosa tan emblemàtica, tan important per la vida associativa en una parròquia com és el Centre Cultural i de Congressos Laureria, doncs és un fet molt significatiu. I més quan mesos després de l'incendi, encara avui en dia ja no sabem ben bé la durada que tindran les tasques de reforma i quan es podrà tornar a posar en marxa el centre. Però de fet, sempre hi ha alguna cosa encoratjadora, que anima, interessant, i és que fa un moment estava parlant del tancament del museu de l'antiga fàbrica Reig, però ara, curiosament, s'ha tornat a obrir, però per acollir la Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià, que va resultar afectada per l'incendi. La cultura no s'atura i esperem que sigui el més aviat possible que el Centre Cultural i Social de Congressos Laureria pugui ressorgir com l'au fènix de les seves cendres.
És Brunoia, també periodista de la secció escrita i que sent una especial predilecció per la seva parròquia, Sant Julià. Per a ell, igual que per a molts altres lauradians i amants de la cultura, l'incendi al Centre Cultural i de Congressos Lauradià ha estat una catàstrofe. L'oficial dels bombers, Josep Rivera, va atendre els mitjans un cop el foc es va donar per extingit. També ho va fer el cònsol major, Josep Majoral, visiblement afectat.
El focus l'hem tingut amb aquesta costat de dret, mirant així al centre cultural, que s'ha propagat molt veloçment pel sostre i s'ha propagat a tot el hall i tota la planta baixa.
En tot cas, danys importants, materials, planta zero, m'atreveixo a dir destrossada, planta primera, una part també molt important, també molt afectada, amb tot el que comporta a nivell d'activitats i del funcionament del dia a dia del que és la part aquesta cultural de Sant Julià.
L'incendi es va iniciar a les 4 de la matinada del 9 de novembre en una sala tècnica a la part posterior del bar del Centre Cultural i de Congressos. A la sala hi havia equips informàtics del comú. Per sort, no es va haver de lamentar danys personals, però sí materials. Un primer càlcul situa entre 8 i 12 milions d'euros el cost de reconstrucció de les instal·lacions que, en principi, assumiran les asseguradores. El comú espera poder recuperar la vida normal del centre l'abril del 2023. Mentrestant, totes les activitats que s'hi fan s'han reubicat.
Bones, Esther. Doncs a veure, aquest any és que han passat moltes coses i em costa una mica decidir-me per alguna, però suposo que parlant de tema general podria dir l'esclat de la guerra ucraïna. Sobretot veure com s'ha gestionat tot des d'aquí al país. Jo vaig poder ser a una de les manifestacions que van fer residents ucraïnesos i la veritat és que van ser moments molt emotius. També veure l'arribada de refugiats, la companya que també va poder acompanyar el comboi, però suposo que si hauria de destacar una de totes les coses que ha comportat aquest esclat de la guerra, més enllà de la inflació i més enllà de tot el que s'ha anat arrastrant al llarg de tot l'any. Suposo que a nivell d'Andorra destacaria el fet de que el Consell General va aprovar adherir-se a les sancions contra Rússia i això va suposar la primera vegada que el país es posicionava internacionalment.
La història d'Andorra ens defineix com a poble de pau i terra d'acollida. I en aquest segle XXI, Andorra continua apostant, com no pot ser una altra manera, per la pau. Per això, considerem que l'única via de resolució dels conflictes ha de passar pel multilateralisme i pel diàleg. Però de vegades les paraules no són suficients i cal desenvolupar les potestats coercitives de l'Estat per poder incidir a través de sancions econòmiques, entre d'altres mesures, en el comportament, ja sigui d'individus, entitats o estats.
És un moviment que crec que inclús va preocupar a la classe política perquè he estat en esdeveniments on el cap de govern de fet ho ha demanat i ho ha comentat i crec que a nivell d'Andorra, més enllà de tota la feina que s'ha fet pels refugiats i per donar suport a Ucraïna ha sigut un moviment gairebé històric.
Ella és Pilar Candel, periodista de l'àrea escrita i més centrada en els temes socials. En la seva nota de veu, la Pilar ha fet referència a una altra companya. És l'Alba Baró, de l'Altaveu Mèdia.
Hola, Esther. Si he de triar una notícia de l'any 2022, destaco l'encariment del cost de la vida. La inflació s'ha notat especialment amb la cistella de la compra i els preus de l'energia i els carburants. L'augment s'ha ressentit més a unes butxaques que a altres, mentre que alguns no han hagut de renunciar a comprar algun tipus d'aliment pel preu, d'altres han hagut d'omplir menys el carro de la compra per tal de poder quadrar els números i que les despeses no sobrepassessin els ingressos.
Todo ha subido de precio.
La leche, todo eso que cuesta más caro, como han subido, entonces pues tengo que evitar comer, pues tomar infusión.
L'oli, caríssim, però caríssim. El sucre també ha pujat molt. Després les fruites, és una passada. Vull dir, moltes vegades no les pots ni tocar.
Amb la carn, el pollastre, en general, de fet.
Aquest context inflacionista ve marcat en part per la situació geopolítica a escala internacional, amb l'esclat de la guerra a Ucraïna com a protagonista. Professionalment he viscut de prop aquest fet, cobrint una de les entregues de material d'ajuda humanitària que va fer Creu Roja Andorrana a Polònia.
Bon dia, són les 9 del matí i ens trobem a una estació de servei prop de la ciutat alemana de Nuremberg. Aquí han fet la primera parada tècnica de la jornada per omplir de benzina els dipòsits, tant del minibús com del tràiler.
Des de finals del mes de febrer fins l'estiu, la Creu Roja va lliurar més de 79.000 quilos de material humanitari als afectats per la guerra, amb un total de 5 convois que van sortir des del Principat direcció la frontera d'Ucraïna amb Polònia. Andorra ha acollit unes 280 persones desplaçades per la guerra mitjançant la Llei de Protecció Temporal i Transitòria per raons humanitàries. La guerra, però, no només ha tingut conseqüències humanitàries, sinó que també ha provocat una inflació global.
Ja n'hi ha prou! Ja n'hi ha prou! Ja n'hi ha prou! Ja n'hi ha prou! Ja n'hi ha prou!
Més que un fet concret, que una notícia estrella del 2022, el que potser ressaltaria de tot aquest any que estem a punt d'acabar és un conjunt de situacions i de decisions que, al meu entendre, estan portant el que seria una degradació de la situació social i econòmica al país. En recuperàvem d'una pandèmia, en recuperàvem d'un fet extraordinari per dolent en l'àmbit sanitari i això va tenir unes repercussions econòmiques que semblava que es començaven a deixar enrere, quan sempre suposadament, només a priori, pels efectes d'una guerra, que sempre és de lamentar, en aquest cas a Ucraïna, vam començar a notar que hi havia coses estranyes, inflacions desmesurades, i en el fons de tot plegat, i és veritat que hi ha decisions conjunturals que afecten clarament el Principat, que afecten Andorra i que impacten, doncs, desgraciadament, sense poder-hi fer res, també és cert que amb el rerefons o pretesament amagats rere una pandèmia i rere una crisi econòmica global, estem veient que el país, doncs, es prenen decisions des dels òrgans de poder polític que massa sovint deixen al marge la classe treballadora estricta, comportant una greu fractura social i econòmica, i el que em sembla més greu encara, portant el país cap a un camí ple de rocs i de pedres per la majoria de ciutadans, perquè n'hi hagin uns pocs que visquin no només bé com fins ara, sinó més encara.
Toni Solanelles és cap de redacció de l'Altaveu i palesa la situació en què la població del país acaba aquest 2022. Habitatge a preu desorbitat, un IPC per sobre del 6%, amb la crisi dels temporers que venen i no saben on viure, i la construcció a ple rendiment contractant mà d'obra a través d'empreses estrangeres que fan venir al país treballadors peruans a unes condicions pitjors que les que tenen els treballadors del país. Situacions que el mateix cap de govern, Xavier Espot, ha reconegut, que s'han anat intentant canviar sobre la marxa i que sovint ha fet caure en contradiccions la majoria. En tot cas, ha estat inevitable aprovar un augment de salaris generalitzat, com va explicar el ministre Jordi Gallardo en roda de premsa.
A partir d'aquí, la decisió que adopta el govern en absència de concertació de les parts és que hi hagi també un augment salarial per a tots aquells salaris superiors al salari mínim, fins a un màxim de 3.801 euros.
Tot plegat insuficient pels sindicats, que van convocar una manifestació el 8 de desembre que, tot i ser festiu i un dia plujós, va congregar més de 400 persones que només demanaven poder viure al país dignament.
Esport, escolta, el poble es rebota!
Tinc 26 anys i sóc andorrà de tota la vida i visco amb la meva parella en un pis de lloguer pagant una barbaritat amb un sou indigne.
Ja n'hi ha prou d'aquest tracte!
Cada dia arriben nous residents, però també és cert que cada dia en marxen, i marxen aquells que feia anys que eren al país i ho fan perquè, malgrat tenir feina, no poden pagar el lloguer.
Porto 17 anys a Andorra, el meu marit més de 30. Al març de l'any vinent ens termina el contracte de lloguer i no tenim on anar amb dos nens petits, perquè jo 1.600 euros no puc pagar. Els meus fills són andorrans i aquí li teniu que dar les condicions per viure.
Aquest 2022 ha estat per mi l'any en què s'ha evidenciat el canvi de model d'Andorra. D'acollir gent treballadora que feia enrotllar el país a acollir nous residents amb alt poder adquisitiu. Això ha estat l'Altaveu a fons, el darrer episodi de l'any on hi ha col·laborat tota la redacció: Alba Baró, Pilar Candel, Brunoia, Gabriel Pérez i Toni Solanelles. La realització ha anat a càrrec de qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. La setmana vinent tornem amb més històries.